ens atrapin.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és a primera hora, programa 552. Ahir llegíem que el secretari general de l'Organització de Nacions Unides, el portuguès Antonio Guterres, va criticar durament la distribució tremendament injusta, deia, i desigual de les vacunes de coronavirus, assegurant que 10 països han administrat el 75% de tots els fàrmacs del món. A tot plegat, mentre l'economia africana o la d'Amèrica Llatina començava a aflorar. Tot s'ha vist estroncat, i no oblidem la infraestructura que es necessita per una vacuna que es manté a graus sota zero en països calorosos i en ple canvi climàtic. Però, és clar, en casos complicats, quan hauríem de fer aflorar la solidaritat, ens torna a sortir el nostre europeisme, al mirar-nos al melic i el famós me queda lejos. Ja podem haver explotat la seva terra, destrossat territoris a base d'estampar regles en un mapa, anar a pescar massivament a les seves costes carregant-nos així la seva economia, que nosaltres mai en som culpables de res mentre mirem cap a Mart i poc dins del nostre propi planeta, on hi ha gent morint de gana. I si això passa, per què ens hem de preocupar per una vacuna? Vivim amb la globalització que ens interessa, aquella del si a Xina passa alguna cosa, a qui ens afecta? Però a Xina, no a Angola. Faríem bé de canviar d'una vegada la nostra percepció del món. Pels països pobres, esclar, però també per nosaltres, per voler ser més humans i tal vegada no haver d'anar a buscar tanta humanitat en missió a Mart.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Sanganella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel, Àngel Ribé, al control tècnic. Ell, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
De divendres, a punt de cap de setmana.
Sabeu què és el Perseverança?
Sí, home.
Pues un poc més em quedo sense sopar.
Per què?
Mirant-ho, se'm cremava el sopar. Bon dia i bon divendres.
De seguida parlarem d'aquest Perseverance, d'aquesta màquina que...
Però això és real o és fake? És real? Va passar?
Sí, sí, tot el que diu el Toni per la ràdio...
Tot és real.
Tot és real. Aquí no hi ha fake news. Codirectora d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Com estàs avui?
Bé, amb ganes de cap de setmana, suposo que com tots, però ha estat una setmana bastant intensa i necessitem descansar.
Sí, eh?
Sí, 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 perquè ja la setmana ja va començar dissabte passat, llavors és com... Necessito un dia per descansar una mica.
Un.
Tot i que hem de dir que quan estem aquí a la ràdio, per nosaltres això ja és...
Ens ho passem bé.
Sí, 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 però una mica de desconnexió jo crec que ens anirà bé.
I tant.
Després d'una setmana intensa, com molta gent que ara mateix ens estigui escoltant, no? Que estiguin anant en cotxe cap a la feina o estigui teletreballant, déu-n'hi-do.
Doncs vinga, va, si estàs anant cap a la feina, si ets a casa, si estàs fent sigui el que sigui, segur que t'interessa saber qui és el protagonista del dia.
Doncs justament ja ens ho anunciava, ens feia un spoiler al Toni, perquè és el vehicle espacial Perseverance que ja és a Mart. Després de gairebé 7 mesos de viatge i haver recorregut més de 470 milions de quilòmetres des de que es va enlairar de la Terra, Joan, i és entenc el que li ha passat al Toni, perquè tot ha anat bé. Sembla estrany, però estava tot programat.
És la primera vegada que allò del tot anirà bé funciona.
Funcionat. Tot. Estava tot programat i tots els passos que s'havien de seguir, saps? Res ha fallat. Per tant, doncs, enhorabona i a veure si podem doncs, fer bons descobriments, no? Entre d'altres, si hi ha altra vida fora de la Terra.
Ai, Déu meu. Aquesta hora, si treus el cap per la finestra al planeta Terra, quina temperatura fa?
Mira, deien, avisaven que feia més fred, però jo he notat que no fa tan fred aquest matí. Barcelona estem a 11 graus, a Lleida 4 graus, Girona 9 graus, Tarragona 8 graus i Andorra, fixa't, això ja és un símptoma, 3 graus positius a Andorra, per tant, jo crec que avui farà més caloreta. Després escoltarem el Jordi, a veure, Miralles.
Vinga, doncs de què parlarem també avui en aquest programa?
Com sempre, primer, repassem res d'aquí un minut. Les notícies més destacades del dia, també les portades dels diaris, descobrirem una nova efemèride musical a freqüència modulada. Ahir, el secretari general de l'Organització de les Nacions Unides, ho estaves comentant, va criticar doncs, durament la distribució tremendament injusta i desigual, no?, de les vacunes de coronavirus, assegurant que 10 països han administrat el 75% de tots els fàrmacs del món. En parlarem de tot plegat amb Eduard Ibáñez. Doncs ell és expert en el tema i...
I director de Justícia i Pau.
I director de Justícia i Pau. Tornarem a la Fe Tertúlia amb els estudiants de periodisme, Joana Justícia, Víctor Naharro, Ana Hernández i Pau Uller, amb els que parlarem doncs, de l'actualitat que ens envolta. Acabarem programa avui amb Digestum Legal. Atenció, perquè avui parlarem de comunitat de veïns.
Avui de comunitat de veïns, sí.
Per tant, si teniu alguna pregunta a fer-nos...
És un dia d'aquells de... tinc queixes sobre els veïns i no sé què fer.
Sí, però sobretot
és molt típic, eh?
Exacte, i sobretot els drets que tens tu com a propietari o com a llogater, no? Enfront, doncs, al vincle que tinguis amb aquell pis, saps? Poden crear dubtes, poden crear... també conflictes, Joan, i malestar, sí, perquè són durillos, no?, aquests temes. Doncs no sabeu què fer, teniu algun dubte? Avui, a Digestum Legal, a partir de 9:45 resoldran els dubtes, hi haurà una advocada de Digestum Legal experta. Podeu començar a trucar ja al 93-409-2770. 93-409-2770.
Recordeu també a aquesta hora que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp d'aquest programa de Ràdio Estel al 663-99-30-62, 663-99-30-62, quan et connectis a la xarxa de què s'hi estarà parlant.
Del Procicat, Joan, estem molt pendents, perquè avui ha d'anunciar si es relaxa o no les mesures, perquè dilluns ja vencen les que hi havien fins ara. Per tant, ahir, és un anunci que s'havia d'haver fet ahir, però en funció de les dades epidemiològiques que tenim, han decidit esperar unes hores per veure què passarà. Doncs estarem pendents. De la tercera nit de protestes i incidents a Barcelona per l'empresonament de Pablo Hasél, i el Perseverance, que ja us ho anunciàvem, que ja és a Mart.
Precisament, volíem parlar del Perseverance, de Mart i de l'espai en aquest dia sona. Clar, el dia no podia sonar d'una altra manera. David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. To leave.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 8 del matí, com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada que passa pel Procicat, que es pren unes hores més per decidir sobre les restriccions per la Covid, Mercè.
Sí, així és, Joan. La pressió assistencial als hospitals va a la baixa, però les autoritats demanen encara prudència, mentre el comerç i la restauració doncs, reclamen més hores d'activitat. El motiu és que volen deixar passar més hores per tenir dades consolidades sobre l'evolució de la pandèmia a casa nostra abans de pronunciar-se sobre les mesures. El Procicat té a la vista posada en dilluns que ve, quan acaba la pròrroga de les mesures vigents per fer front a la pandèmia del coronavirus. Ara mateix, el temor se centra sobretot en la possible extensió de les variants britànica i brasilera del virus, que són més contagioses. De fet, els experts alerten que una nova onada, ja estaríem parlant d'una nova onada, ara s'hauria d'afrontar amb el doble de malalts a les UCI. Remarquen que hi ha el doble de pacients crítics que al principi de la tercera onada i quatre vegades més que després de l'estiu. La corba, per tant, no baixa i les dades epidèmiques a Catalunya s'estanquen després de la relativa millora assolida fa uns dies.
I en clau política, tres dies després de les eleccions al Parlament, Esquerra i la CUP han obert aquest dimecres les negociacions per la formació del proper govern de la Generalitat.
Sí, de fet, a la trobada d'ahir al migdia, totes dues formacions han coincidit que els resultats del 14F enforteixen l'independentisme i que el moviment polític creix per l'esquerra. Ha estat una primera trobada per obrir les vies de negociació que ha servit doncs, per prendre la temperatura a les relacions dels dos partits i establir les primeres bases de la futura negociació, apuntava Esquerra ahir en un comunicat. Per la seva banda, la CUP expressa la seva voluntat de transparència i claretat en tot el procés i diu que farà públiques les valoracions sempre mantenint els tempos que estipuli la pròpia organització i les organitzacions que formen part de la candidatura.
I l'actuació dels Mossos d'Esquadra en les protestes en contra de l'empresonament de Pablo Hasél ha entrat de ple en les converses sobre la formació del proper govern de la Generalitat.
Sí, en el marc de la Diputació Permanent, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha demanat que el Parlament faci una revisió urgent, diu, del model d'ordre públic de Catalunya.
Una manifestació en el segle XXI no pot acabar amb una persona lesionada de gravetat. I això ha succeït aquesta setmana. Cal revisar de forma inajornable i urgent el nostre model d'ordre públic.
Hem de dir que Samper ha explicat que fa més de 3 mesos que els Mossos treballen en la revisió del model d'ordre públic i arran de la pèrdua d'un ull per una jove manifestant s'ha obert doncs, una investigació rigorosa, ha dit, garantista i transparent. I aquesta investigació, segons el conseller, no qüestiona ningú, però el model és millorable.
I és que aquesta nit s'ha viscut la tercera nit de protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Hi ha hagut mobilitzacions a diverses poblacions catalanes com Barcelona, Balaguer, Igualada, Sabadell, Tarragona i Valls.
Sí, almenys 8 persones han estat detingudes pels Mossos a Barcelona, 2 al carrer Roger de Llúria, a Mallorca, 3 més al passatge Plan Bruc, 2 al carrer Mallorca amb l'avinguda Diagonal i 1 al passeig Sant Joan. Tots han estat detinguts per participar en llançament d'objectes i actes vandàlics. El sistema d'emergències mèdiques ha informat de 6 assistències a ferits. Aquesta onada, Joan, de manifestació arriba el mateix dia que s'ha sabut la confirmació de la condemna, una altra condemna, a 2 anys i mig de presó a la que Hasél s'enfrontava per haver amenaçat un testimoni d'un judici d'un guàrdia urbà a un jove menor d'edat en el qual l'agent municipal va ser absolt. Amb aquesta última sentència, l'artista lleidatà acumula ja 6 anys i mig de presó.
I a Madrid, davant l'immobilisme del PSOE, el grup d'Unides Podemos ha decidit fer un pas endavant. Com ja havia anunciat, la formació ha demanat l'indult per al raper lleidatà i també per a Valtònyc, que es troba a l'exili a Brussel·les des del maig del 2018.
Sí, a part, des del centre de Madrid, els dirigents autonòmics han exigit a Pedro Sánchez el cessament immediat del vicepresident Pablo Iglesias, al considerar que Podem doncs, encoratja els incidents violents dels darrers dies. Poc després, ara escoltarem a Carmen Calvo, però primer de tot, Joan, m'agradaria que escoltessis aquest tall de veu, perquè poc després d'aquest debat sobre els aldarulls s'ha traslladat fins a l'Assemblea de Madrid, on ha protagonitzat part de la sessió de control al govern de Madrid, i la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, deia això.
Es curioso que no se han acercado ni se han manifestado ni por las colas del hambre ni para ayudar a los comerciantes cuyos comercios se han apedreado. Se tienen que manifestar por un delincuente reincidente que desea tiros en la nuca y que exploten los coches de políticos de este país. Ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke. Eso ni es arte. Eso ni es arte, eso es delincuencia. Eso es lo más cutre que pueden ustedes defender.
Entre niñatos i politicutxes està la cosa. En fi, Isabel Díaz Ayuso, que deia tot això, criticant que no ha vist cap dels nanos que es manifesten, que sí, que creen certa violència als carrers de Barcelona fent cues de la fam per donar menjar. Jo tampoc he vist a Isabel Díaz Ayuso fer-ho.
I ara sí, Joan. En declaracions a la cadena SER, Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol, criticava ahir a Pablo Echenique de Podemos per haver alentat a la gent a sortir al carrer a protestar contra l'empresonament de Pablo Hasél.
Pero una cosa es lo que tú puedes pensar, otra cosa son las responsabilidades de tu cargo. En los cargos está para todo el mundo, no solamente para los que te votan. Y yo creo que en ese sentido una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión, y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos, incluso una chica en Cataluña. Es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad que quienes tenemos cargos públicos tenemos que afrontar.
16 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. És per això que anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit d'aquesta hora, destaquem sobretot la situació de dificultat per poder circular amb normalitat a la Pota Nord. Tenim un accident a la Ronda Litoral que talla un carril just en el punt d'enllaç amb el nus de la Trinitat per sortir de Barcelona, i això està congestionant en general tot el que són els enllaços en aquest punt. Tenim llargues aturades a la B20 per entrar des de la Pota Nord a Santa Coloma, també aturades, en aquest cas, més habituals a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit sud, i molta, molta congestió, en aquest cas, a la Ronda de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Horta, en tots dos sentits. També pendents de la situació a la C31, després de l'accident a Badalona en sentit Mataró, reoberta la circulació, ara hi ha cues en totes dues direccions, i també destaquem aquesta hora aturades, sobretot ara a l'AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en tots dos sentits. Des de la Pota Sud queden alguns sentits trams de densitat a les vies principals d'entrada a Barcelona. I també hem de destacar que, en els sentits contraris de les aturades derivades de l'accident, també a les dues rondes es formen algunes aturades. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Per tant, anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavier. Més informacions a aquesta hora, perquè l'informe del Parlament Europeu demana aixecar la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, segons ha avançat l'ABC i confirmen fonts parlamentàries.
Sí, el ponent del cas, Joan, és el conservador búlgar Àngel Zambanski. Ja ha enviat el document als membres del comitè d'afers legals a l'Eurocambra, que el debatran dilluns i el votaran dimarts de la setmana que ve. La decisió final la prendrà el ple de l'Eurocambra, previsiblement a principis del mes de març. El procés, recordem-ho, es va iniciar el gener, quan el jutge Pablo Llarena va demanar a l'Eurocambra el suplicatori perquè se'ls suspengués la immunitat tant de Puigdemont, Comín i Ponsatí. Carles Puigdemont s'ha mostrat indignat per la filtració de l'informe abans de la votació. De fet, Junts per Catalunya ho veu com un trencament de la confidencialitat i estudia presentar una queixa. De fet, Puigdemont, Comín i Ponsatí ja han anunciat que denunciaran a qui ha publicat aquest informe abans d'hora.
Mentrestant, el govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias es veu reforçat un cop més al Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. En el baròmetre del mes de febrer, realitzat durant la campanya de les eleccions catalanes, l'executiu puja mig punt en la intenció de vot, mig punt que s'emporta sencer Unides Podemos.
Sí, en canvi, la dreta s'enfonsa, especialment al Partit Popular. El PSOE tornaria a guanyar les eleccions generals amb una intenció de vot del 31%, gairebé per cent, idèntica a la de fa un mes. Té més de 12 punts més que la segona força, que seria el PP, i un 1,7% menys que ara fa un mes, seria el resultat del PP. Part del que perdria el PP, 6 dècimes, són les que pujaria l'extrema dreta de Vox, que puja fins al 13,6% en intenció de vot. Unidas Podemos es mantindria com a quarta força amb 11,2, mig punt més, i Ciutadans aguantaria doncs com a cinquena força amb el mateix percentatge a l'últim baròmetre, que és un 9,3.
I us ho explicàvem a l'inici d'aquest programa, el vehicle espacial Perseverance ja és a Mart.
Sí, us ho explicàvem, com deies, després de gairebé 100 mesos de viatge que porten i haver recorregut més de 470 milions de quilòmetres des de que es va enlairar de la Terra, quan faltaven 5 minuts per les 10 de la nit, doncs hora catalana, arribava al cràter G0 del planeta vermell.
Parlant de coses especials, el Teatre Apolo de Barcelona reobrirà les seves portes el proper 18 de març després de 2 anys tancat de la mà del grup madrileny Smedia, que gestiona nombrosos teatres.
Després del fracàs dels anteriors gestors de la sala, el grup Ètica Global, el del Donostiarra Enrique Salaberria, president de l'Smedia, ja ha explicat que programarà doncs, pels 365 dies de l'any i que ja compten amb grans musicals com ara Fama i amb obres dels juglars, entre elles Senyor Rossinyol o La Casa de Bernarda Alba.
I els Verdi impulsen 2 canals temàtics de cinema gratuïts i per televisió.
Les propostes per ara només disponibles a la plataforma de Samsung TV Plus oferiran pel·lícules de forma continuada i sota demanda.
El Sant Pare ha traslladat a la Cúria Romana un missatge en què invita tots els seus membres a estar units en pregària durant els exercicis espirituals de Quaresma. Amb motiu de l'inici d'aquest temps fort, Francesc ha regalat un llibre als seus col·laboradors que no podran participar aquest any de manera comunitària en els exercicis espirituals.
El Pontífex vol que aquest volum pugui ajudar-los en la seva interioritat. Recorda que aquest any podran comptar amb un predicador, ja que la situació actual impedeix la reunió de persones i, per tant, no podran trobar-se a la casa d'exercicis. Així ho diu en una carta que acompanya el llibre titulat Porta el Senyor en el teu cor. Habitualment els exercicis es veien a la casa diví mestre de la localitat italiana d'Arizia. El Sant Pare, en definitiva, invita la Cúria a viure els exercicis de Quaresma de manera personal. De fet, aquest any, a causa de les normes restrictives imposades a causa del coronavirus, el Sant Pare i els seus col·laboradors de la Cúria Romana no podran participar plegats junts de la tradicional trobada espiritual a l'inici de la Quaresma. De fet, el bisbe de Roma assegura que s'uniran als exercicis des del Vaticà.
I no ens movem del Vaticà i parlem de vacunes.
Perquè el Vaticà sancionarà, això segons podem llegir a Vanguardia, és un portal digital, que el Vaticà sancionarà amb acomiadament els que no es vacunin contra la Covid-19. El president de la Comissió Pontifícia de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, el cardenal Giuseppe Bertello, va signar un decret amb mesures per afrontar l'emergència de sanitat pública, en el qual s'explica que hi haurà sancions econòmiques a qui no compleixi aquestes normes, com ara la vacunació, i si es persisteix, es podria arribar doncs, a acabar la relació laboral per als que no tinguin comprovades les raons de salut.
Anem a la plana esportiva perquè l'entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, assegura que han de ser prudents i preparar el partit de tornada seriosament.
Sí, perquè de fet el tècnic argentí del PSG insisteix en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no dona l'eliminatòria per guanyada tot i l'1-4 al Camp Nou i assegura que París pot atorgar a Mbappé tot el que necessita per ser feliç.
8:23, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El dia es torna a llevar una vegada més amb núvols baixos a les comarques del litoral, del prelitoral, amb boires, boirines, que en alguns casos arriben fins a la mateixa costa, però que afecten sobretot les comarques de l'interior. Tot i això, al llarg del matí, aquests núvols baixos, aquestes boires, s'han d'anar dissipant, però no desapareixeran del tot, especialment els núvols baixos a la costa, on sobretot litoral de Barcelona i litoral de Girona estaran presents al llarg del dia, però el sol es podrà veure. Això permetrà que cap a migdia l'ambient sigui agradable, màximes entre els 15 i els 20 graus a bona part de Catalunya, però ara, a primeres hores del matí, l'ambient és fred. El mateix que estem explicant per avui divendres és vàlid per demà dissabte, exactament el mateix, i diumenge sí que augmentarà una mica més la nuvolositat i fins i tot l'arribada d'un front donarà algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu i també cap a les comarques de Girona. Serien coses puntuals i aïllades. A la resta, augmenten els núvols, però de pluges no n'esperem. Ara per ara, la previsió del temps ens indica que dilluns sí que podríem tenir pluges pràcticament generals.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la comunitat de propietaris, dissidències. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Gairebé 27 minuts que passen de les 8 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades de la premsa més llegida al país, sobretot fixada en aquest cas de les protestes per Pablo Hasél, Mercè.
Així és, Joan. Avui ens fixem en aquesta notícia. Quines són les conseqüències de l'empresonament de Pablo Hasél? El diari Ara titula "El cas Hasél dispara la tensió entre el PSOE i Podem". Al Punt Avui, més protestes a favor de Hasél, condemnat de nou. Les mostres de suport no afluixen per tercera nit i Podem registra la petició d'indult. Al País, més conseqüències. Podem fractura més el govern espanyol al donar suport a les protestes i escriuen al País violentes. Al Periòdico, la violència s'apropia dels carrers per tercera nit. Un grup de manifestants ataquen la seu, per cert, del Periòdico. I a La Vanguardia, titulen "Junts s'alinia amb la CUP i posa en dubte la tasca dels Mossos", fent referència que els dos partits inclouen l'actuació policial d'aquests dies en la negociació del govern, mentre que el PSOE i Podem topen per aquestes protestes.
Canviant de País, anem cap al Periòdic d'Andorra.
Ens fixem en aquest titular. El govern andorrà flexibilitza els requisits per rebre l'ajuda per desocupació.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, veïns del barri vell reclamen més seguretat per la presència de gent agressiva. Llegim a La Mañana que el govern traslladarà obres de l'AMNAC i la Paeria al Museu de Lleida per donar-li un impuls. A Diari Més, Tarragona regularà la realització de rodatges en espais públics. I a Regió 7, avui llegim que l'Ajuntament de Manresa accepta estudiar un canvi de traçat del carrer Granollers perquè no afecti el geriàtric de la Font.
Finalment, marca d'aquesta casa, ja ho sabeu, anem a les portades dels diaris digitals religiosos.
Ens fixem en catalunyacristiana.cat, primer de tot. El Papa Francesc diu que Quaresma és èxode de l'esclavitud a la llibertat. A la missa del dimecres de Cendra, Francesc recorda que no estem sols en aquest viatge cap a Déu perquè ell abans ve a nosaltres. A Flama.info llegim un aclariment del bisbat de Girona arran del suplement del full parroquial de Sant Narcís amb motiu de les eleccions catalanes. I és que en el full parroquial parroquial de l'Església de Sant Narcís, d'aquest diumenge 14 de febrer passat, hi havia un escrit amb motiu de la jornada electoral, en el qual, entre d'altres aspectes, es cridava a votar per la independència de Catalunya d'un estat que no ens vol, que no ens estima, i afegia: no alimentem partits botiflers, xenòfobs i intolerants que aniquilen la nostra identitat. De la seva banda, el bisbat de Girona emet un comunicat en el qual informa que els suplements al full parroquial són iniciativa de cada rector i no són òrgan oficial de comunicació del bisbat gironí. Llegim a Religión Digital que la majoria dels béns sembla clar que són propietat de l'Església Catòlica i altres que podem estar en litigi. De fet, aquestes són les declaracions que recull Religión Digital d'una entrevista a la vicepresidenta primera del govern, Carmen Calvo, que va admetre ahir en una entrevista a la cadena SER que els bisbes han estat 16 anys immatriculant coses de manera legal perquè la llei els ho permetia, tot i que ha apel·lat a la posició raonable que, segons ell, manté el president de la Conferència Episcopal, que és Joan Josep Omella, per resoldre aquest conflicte. I a Vida Nueva també recull una entrevista amb el jove Lucas Alcázar, que és transexual i catòlic. Pregar ha estat un bàlsam en el meu procés de canvi de sexe, afirma aquest jove en aquesta notícia, en aquesta, perdó, entrevista que relata a Vida Nueva el seu particular Via Crucis.
Gràcies, Mercè. 9:15 del matí, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, ahir el secretari general de l'Organització de Nacions Unides, el portuguès Antonio Guterres, va criticar durament la distribució tremendament injusta, deia, i desigual de les vacunes de coronavirus, assegurant que 10 països, 10, han administrat el 75% de tots els fàrmacs del món. De fet, seguim llegint avui a les notícies dels diferents diaris que hi ha com una cosa així com milions i milions i milions de vacunes als països europeus que no s'usaran perquè els sobren. En parlarem de tot plegat avui. De fet, ja el tenim amb nosaltres, el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Des de Justícia i Pau, com valoren totes aquestes dades i tota aquesta situació?
Doncs realment molt, molt preocupats i diria que fins i tot indignats, no?, per com s'està produint aquesta distribució mundial de les vacunes. El secretari general de Nacions Unides ho ha dit molt clar, però és que ja fa molt de temps que ho estan dient altres instàncies internacionals. L'Església, en aquest sentit, fa molt de temps que està criticant i denunciant aquesta situació injusta, no? Ara fa uns dies també Càritas Internacionalis i el president del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Integral de la Santa Seu van fer també un comunicat exactament en la mateixa línia i que, de fet, són veus que se sumen al que està dient l'Organització Mundial de la Salut des de fa també mesos, que és que les vacunes s'han de distribuir de manera equitativa a tot el món, a tot el món. Tothom té dret a ser vacunat, començant pels més vulnerables de tot el món, i que no pot ser el que està passant, que s'estiguin apropiant de la major part de les vacunes que s'estan produint als països rics. Això és immoral, és pervers, no? És un atemptat claríssim a la solidaritat i als drets humans, no? És, com diu Càritas Internacional, és un fracàs moral, no? Quan hi ha molts països que ens estem plantejant vacunar a tota la població en pocs mesos i que encara en tants i tants països encara no hagi arribat ni una sola dosi de la vacuna. Això és absolutament inacceptable.
En aquest cas, senyor Ibáñez, i li pregunto perquè ho crec, l'Organització de Nacions Unides, en aquest sentit, per molta queixa que pugui fer, per molta vehemència que pugui posar sobre la taula en una queixa totalment justa, no té competències per fer res.
No, aquest és el drama. Nacions Unides ja sabem que és una associació de països, però no és una autoritat internacional que pugui obligar a res, sinó que és un espai de col·laboració, i això també és un altre problema que fa molt de temps que estem denunciant, és a dir, hi ha d'haver instàncies internacionals amb autoritat. A l'OMS li passa exactament el mateix, no? L'OMS doncs, pot fer recomanacions, però no pot imposar, no pot obligar cap govern a determinades decisions, no? Això doncs, mostra un problema de la comunitat internacional que també s'ha de resoldre. Aquí les Nacions Unides el que estan promovent doncs, és, en tot cas, ja que no poden obligar a ningú, el que sí que reclamen és un espai de coordinació, no? Un grup de treball, ha reclamat el secretari general, un grup de treball en el que participin governs, però també indústries farmacèutiques i altres actors vinculats aquesta problemàtica, a fi d'elaborar un pla mundial de vacunació, en el que tothom tingui accés el més aviat possible, no? Que tothom es pugui vacunar el més aviat possible a tot arreu, no? I sobretot en un aspecte que ja va destacar la OMS fa uns mesos, que és que s'ha de començar a vacunar a totes les persones vulnerables de tot el món abans que els que no són de risc, no? En aquest sentit, resulta realment paradoxal que s'estigui plantejant vacunar a tota la població. Per exemple, en el nostre país es parla de que a l'estiu doncs ja es podria haver vacunat a la major part de la població, quan en alguns països les persones més vulnerables no han accedit encara a cap vacuna. O sigui, lo raonable seria dir, doncs, comencem a vacunar a tota la gent vulnerable, o sigui, vulnerable, fonamentalment la gent amb problemes de salut, i també les que es troben en circumstàncies de vulnerabilitat, comencem per totes aquestes i després continuarem amb la resta de la població, no? Això és un problema, és una perversitat moral, i també és un problema de... És altament ineficaç des del punt de vista sanitari, no? Això també ho diu l'OMS fa molt de temps, és a dir, no té sentit, no aporta seguretat que uns pocs països hagin vacunat a tota la seva població, quan resulta que una part enorme, majoritària de la població mundial no s'ha vacunat ningú, perquè aleshores el que pot produir és que aquest virus continuarà mutant i, per tant, en aquestes zones continuarà mutant i probablement aquestes mutacions, quan arribin als països on ja hi ha hagut vacunació, aquestes noves soques o aquestes noves variants del virus probablement es trobin que allà la vacuna ja no és tan eficaç perquè s'haurà permès circular lliurement el virus, no? Per tant, tant des d'un punt de vista ètic, de consciència moral, per dir-ho així, no, de fraternitat universal, de dignitat humana, s'ha d'accedir equitativament arreu del món, com també des d'un punt de vista d'eficàcia sanitària, no? Aquests dos motius obligarien a un pla mundial d'accés equitatiu a tothom.
Entenc que, a més d'aquestes dades, és evident que hi ha d'afectar la infraestructura de tot plegat. Recordem que estem parlant de vacunes que es transporten a sota zero en països on la majoria dels països que estem parlant, dels països pobres, viuen en zones altament càlides. No sé si aquest és, a més, un problema afegit.
Sí, esclar, sí. Hi ha dos problemes. Per una banda, l'accés a la mateixa vacuna. La producció d'aquestes vacunes ha de ser accessible a tot arreu, i per una altra banda la conservació, però sobretot la distribució, no? Sobretot en zones on no hi ha les infraestructures, i per tant no hi ha les infraestructures sanitàries o mèdiques, no? Per distribuir-la, per arribar a tots els punts, no? Per tant, aquí cal mobilitzar dues estratègies. Per una banda, això també ho ha assenyalat l'OMS, no? Afavorir la producció a tot arreu. Això obliga producció sobretot en local, no, de la vacuna en tots els països o totes les regions del món, que això obliga a que les empreses fabricants d'aquestes vacunes renunciïn d'alguna manera a una part dels beneficis, permetent que en totes les regions, especialment les pobres, es pugui produir a uns preus assequibles, perquè aquí la qüestió són les patents. Fonamentalment, el problema de la producció són les patents. Les patents fan que la producció sigui molt cara. Això és el que s'ha de permetre, el que s'ha d'exigir, més aviat diria, no? A les farmacèutiques propietàries d'aquestes patents, és que permetin a un preu assequible a que en els països pobres es pugui produir les seves vacunes, no? Això tècnicament és factible, perquè el cost no és la producció. La producció és molt més barata que el que és l'adquisició de la pròpia patent, no? Llavors, aquí s'hauria de... Ja hi ha un sistema internacional que treballa en aquesta línia, però de moment no està sent capaç de desbloquejar aquesta qüestió. Aquesta és una qüestió fonamental, no? I per altra banda, doncs, com dèiem abans, assistència tècnica i financera, perquè en tots els països es pugui distribuir a través dels llocs, dels hospitals i també fins i tot d'organitzacions de caràcter religiós o comunitari, que poden facilitar l'accés a les vacunes de tota la població, no? Perquè a vegades una cosa és tenir un gran hospital i una altra cosa és que la vacuna arribi a l'últim poble d'un territori rural, no? Llavors aquí s'ha de comptar amb la participació de les entitats cíviques, socials, religioses, que es mouen, que estan arrelades al territori, no? I últimament diria també diria una altra cosa. Crec que per anar en aquesta línia no només cal que exigim als governs que es treballi en aquesta línia, no només hem d'exigir a les farmacèutiques que permetin l'accés a les seves patents a un preu assequible, sinó jo crec que podríem fer també una crida a la població dels països rics, especialment a la població que no té un risc sanitari específic davant de la malaltia i que normalment doncs, són persones que la superen amb facilitat, doncs aquesta població hauria de ser conscient de que potser hauríem de cedir el nostre lloc a la vacunació perquè puguin ser vacunats abans els que estan en risc en altres països, no? O sigui, jo em pregunto, no? Com persona que no, en principi no sóc una persona de risc, no? Potser hauria de dir al meu govern, escolta, a mi no em vacunis encara fins que no m'asseguris que s'està fent tot el possible per vacunar abans de mi a les persones de risc d'altres països, com a mínim dels països del meu entorn, pobres del meu entorn, o dels països amb el que, en aquest cas Espanya, no, té una relació d'ajuda, de cooperació. Bueno, jo crec que si la població sense risc, per dir-ho així, dels països benestants es mobilitzessin solidàriament per demanar que passin per davant a les persones vulnerables, els governs reaccionarien, jo crec.
Estem parlant avui amb Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. Deixi'm que li, més que li pregunti, que posi la qüestió sobre la taula, perquè sí, avui estem molt indignats perquè ahir el secretari general de l'Organització de Nacions Unides va posar aquestes xifres sobre la taula, s'hi va queixar de forma vehementment, com dèiem, només cal veure les imatges de com ho deia, però és una situació que ens ha de sorprendre, vull dir, això no ve de nou, no?
Lamentablement no. Lamentablement és una expressió de la insolidaritat del nacionalisme tancat amb el que funciona el món, no? Ho veiem en tants i tants àmbits, no? Ho veiem com els nostres governants, en termes generals, a nivell mundial, es preocupen exclusivament o principalment dels propis interessos, dels interessos del seu país, per no dir d'una part de la població del seu país, que encara és més greu, no? Mentre que tot el que fa referència a la col·laboració internacional, a la solidaritat internacional, sempre queda en un segon terme, no? I això explica doncs, tants i tants problemes de pobresa, de desigualtat, de conflictes armats, no? de cursa d'armaments, etc. No? I jo crec que aquest paradigma de primer els meus, no? Que és un paradigma que primer el meu país, primer la meva població, primer la meva ètnia, primer el meu grupet, no? Aquest és un paradigma realment que cal superar de manera urgent per fer avançar la humanitat cap a una civilització, diguéssim, digna, no? I fraterna. No? I això és un paradigma que està superarrelat, arrelat a la mentalitat de la gent a tot arreu. No? Hem de superar, hem d'entendre això que està demanant el Papa Francesc des de fa tant de temps. No? Hem de considerar a la humanitat com una única família, una família en la que tots ens hem de preocupar per tots, perquè totes les persones i tots els pobles tenen exactament el mateix valor, la mateixa dignitat i els mateixos drets, i no podem estar contínuament en la perspectiva dels propis interessos. No hem de pensar en un projecte comú d'humanitat, no? D'una fraternitat universal. Aquest és el gran repte, jo crec, que si fóssim capaços de fer aquest canvi, no?, de mentalitat, començaríem a avançar doncs, en tots els terrenys, en tots els problemes que té plantejats la humanitat en aquests moments, evidentment, la pandèmia. O sigui, la pandèmia no la superarem si no és aquesta consciència de solidaritat i de fraternitat universal. És aquesta frase també que ha posat el Papa Francesc tan en boga, no? De dir, ningú se salva sol. Sí. La pandèmia ho mostra més que mai. És a dir, un país, per bé que funcioni, per moltes vacunes que tingui, no pot afrontar ell sol la pandèmia, perquè la pandèmia té una capacitat de superar fronteres. La pandèmia només es pot afrontar si hi ha una col·laboració mèdica i farmacèutica internacional. No? Doncs això que s'ha posat tan a la vista amb la pandèmia, hauríem de començar a tenir en compte també doncs, en tants i tants reptes que té plantejats la humanitat.
Per últim, senyor Ibáñez, ens posar una solució sobre la taula, per exemple, que és pensar en una vacunació mundial i pensar també en aquesta vacunació doncs, amb les persones de risc, no només del nostre país, no només d'Europa, en el nostre cas, per exemple, sinó arreu del món, i per tant que primer les persones amb aquest perill siguin vacunades arreu, però també deixin posar sobre la taula que justament passa tot plegat, deia, quan economies com les africanes, les de Llatinoamèrica, començaven a ressorgir, no? Com es reverteix tot plegat?
Esclar, és el mateix, no? Hauríem de prendre consciència que cal fer un esforç doble o triple de solidaritat, de fraternitat. Precisament davant d'un problema que afecta a tots, doncs és el moment de que tots prenguem consciència del que cadascú pot aportar, no? I en aquests moments està passant més aviat al revés, no? És una mena de salve-se quien pueda, no? De dir, ara que ve un problema greu, ara és quan es demostra veritablement la capacitat de ser solidaris. Ara, no? No quan les coses ens van bé, sinó quan ens va malament, si realment estem disposats a cedir la part que ens correspon, no? Perquè tots puguem afrontar junts amb les mateixes possibilitats el problema tan greu que està significant aquesta malaltia, no? I les que vindran, perquè això també ens ha de posar en alerta de dir, ara això ho afrontarem i ja veurem com ens en sortim, però i si ve una altra pandèmia forta d'aquí uns mesos, d'aquí uns anys, no? Hauríem de sentar ja les bases per cooperar mèdicament, sanitàriament, però també econòmicament, perquè les desigualtats que hi ha en aquests moments en el món són absolutament insuportables, no? Les desigualtats de caràcter econòmic són i atenten contra el principi evident d'igualtat, no? Per què té més dret, doncs, una persona d'Espanya o d'Alemanya que una persona del Senegal o a Hondures per accedir a una vacuna o per accedir a un metge o per accedir a un hospital o a una escola a aigua potable, no? Per què? On està escrit? Per què? No és perquè nosaltres ens ho mereixem més, no és perquè tinguem més valor, tinguem més dignitat, no? Això és el que, aquest és el tema de fons per mi que caldria, doncs, anar començant a introduir en tots els nostres debats, no? I en l'educació i en els mitjans de comunicació, no? Repte formidable, sens dubte.
I tant, aquest repte que ens posa sobre la taula, com sempre, molt intel·ligentment, Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, moltíssimes gràcies per participar un dia com avui en aquest programa.
Doncs gràcies a vosaltres, fins un altre dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Quan tenia el colesterol alt, vivia amb por, però vaig aprendre que només s'ha de témer allò que no es controla. Fa temps em van recomanar l'HipoHelp de Laboratorios Marnis. El seu contingut d'arròs de llevat vermell contribueix a mantenir els nivells de colesterol i n'estic encantada. El meu cor saludable i jo més tranquil·la amb l'HipoHelp. Demana l'HipoHelp en herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:45 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Passant 3 minuts de 8:45 del matí i a aquesta hora que volem saber els actes importants arreu del territori català, ens els explica Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Per avui divendres us recordem el concert del guitarrista i cantant Eduard Iniesta, que ens presentarà el seu desè àlbum Trajecte Animal. El concert serà avui divendres al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona a les 8 del vespre i per un preu de 12 euros. I més coses per avui divendres. Pels que ens escolteu des de Girona, us proposem que visiteu el festival Ara Poesia, que enguany ha arribat a la seva 25a edició. Aquesta mostra té com a objectiu apropar al públic la creació poètica contemporània, així com la revisió dels clàssics. Les exposicions les podreu veure de manera gratuïta a la Casa de Cultura de Girona. I anem cap a Andorra per proposar-vos l'exposició de cartells de la Guerra Civil Espanyola. 50 cartells del bàndol republicà per entendre la Guerra Civil. Sens dubte, un valuós testimoniatge d'aquest conflicte bèl·lic i d'una població que vivia en estat de guerra. Aquesta exposició la podreu veure de dilluns a dissabte, de 9 a 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany d'Andorra. I ja per acabar, de cara a demà divendres, us recordem la trobada 7 de Déu, una trobada de joves d'entre 17 a 35 anys a Tarragona. L'acte serà a les 8 del vespre al Centre Tarraconense, al Seminari. Per assistir-hi, reserva la teva assistència a joves@arcabisbatdetarragona.cat.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur. Je veux gagner ce cœur à cœur.
Ai, meu, 10 minuts i arribarem a les 9 del matí.
El que no passi aquí.
El que no passi aquí. Falta...
És el títol de la cançó.
Exacte, exacte. A falta de miralls, freqüències modulades. I ja està. I ja ho tindríem.
Escolta'm, avui fa anys...
Que no entran tu garito contra patillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia.
És un, és un clàssic. Tu ets de l'època del Cantón Loco, no?
Soc una mica més antic, diguem-ne.
Però... Anda, va,
però
home,
sí.
Va.
Sí, 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 sí.
Oh, i tant, que ho ets, sí. 1977, qui naixia? Dani Martín, el cantant del Cantó del Loco, i amb aquestes tapatilles, doncs, que ho ha arrasat tot. De fet, em sembla que els vam conèixer d'aquesta manera, després van venir Los Besos, sí. Volverà, i s'ha, bueno, s'ha consolidat com un gran grup, que després es va dissoldre, saps que estava Dani Martín i el seu cosí, David Otero, crec que també es diu.
Ara és Dani Martín només, eh?
I és Dani Martín en solitari, també David Otero ha fet la seva carrera en solitari. I avui també és l'aniversari. Moment, silenci. Perquè arriba ell.
A mi només em ve al cap una marca de refrescos.
I no és l'home de l'aigua. És... Avui és l'aniversari de David James Gandhi. Tu saps qui és? És un supermodel que avui fa 41 anys. És el... A veure si la gent el pot relacionar ràpid. L'anunci de Dolce & Gabbana, de
sí,
perfum, que
sí.
Surt amb una cala preciosa. Hi haurà gent que es fixarà amb la cala, hi haurà gent que es fixarà en el vaixell, hi haurà gent que es fixarà en David Gandhi.
Amb el que hi ha al vaixell.
I la model, que ara no me'n recordo qui és la model que protagonitza, però jo me'n recordo, David Gandhi. Un tros d'home, podríem dir-ho.
Gandhi, eh?
Sí, i ara... Gandhi, Gandhi, sí.
Oh, Mercè, després de Gandhi...
Ara, duro de pelar.
Duro de pelar.
Saps per què posem aquesta cançó? Perquè avui és l'aniversari de l'actor portorriqueño Benicio del Toro. Ja està, Toni, ja està.
Benicio del Toro, un dels grans, eh?
Un dels grans. I sí. Dius, i per què posa Rebeca? Doncs perquè són cosins germans.
No ho puc creure.
T'ho prometo. De fet, el Benicio del Toro, els sospechosos habituales, sí. Tràfic, 21 gramos, doncs va demanar la nacionalitat espanyola i d'aquí s'explica doncs, que té família, concretament a Barcelona, i concretament doncs, Rebeca és la seva cosina germana. Calcats.
Benicio del Toro, que fa grans pel·lícules i que té doncs, aquesta cosina germana que té nom de pel·lícula de Hitchcock. Fixa't.
Sí, Rebeca.
Rebeca.
Totalment.
Veus?
Això
és una sèrie, és una sèrie, això, no?
Sí,
sí, eh?
Quina sèrie, Joan? Fa poc que la, bueno, no, ara crec que ja anem per la tercera temporada. Bueno, ara ha de venir la tercera temporada. Una sèrie que ha fet tremolar tot.
Una sèrie que parla amb clau dels anys 80.
Ui, sí.
I per tant no em podria agradar més.
I clar, fixa't que avui hem començat el dia Marc, continuem a Marc, perquè avui és l'aniversari d'una de les seves protagonistes, Millie Bobby Brown, Joan, l'actriu nord-americana, la protagonista 11, que justament no fa 11...
Estem parlant de Stranger Things, eh?
Stranger Things, sí, perdó, que no ho hem dit. Stranger Things, en fa 16 anys, que està actriu, la veritat és que...
És la bomba, ja està.
És molt bona. És ella, no? Tot i que cadascú podrà tenir doncs, el seu personatge preferit, però per nosaltres, Millie Bobby Brown, la veritat és que bueno, és d'aquestes actrius revelació. I avui, ja per acabar, dedicada a tu també, perquè arriba el cap de setmana, sabem que tenim ganes de descansar.
Ai, sí.
Un dels teus cantants predilectes, no sé si m'atreviria a dir, bé, que t'agrada. Avui has fet un, quan hem dit a redacció, m'agrada. Sil.
Home, sí.
Em
sí,
fa,
sí, sí.
Avui, ara no t'ho dic, 1963, calculadora a man. 1963.
57.
57. I Wishing on a Star. T'agrada aquesta cançó?
M'agrada molt. M'agrada molt. És una de les veus del sul i sona així de bé. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what. To follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on. Hoping on days of loving you so.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. En el dia d'avui estem molt pendents del Procicat, que s'ha pres unes hores per decidir finalment sobre la possible relaxació de les restriccions per la Covid. De fet, la pressió assistencial als hospitals va a la baixa, però les autoritats demanen prudència, mentre el comerç i la restauració reclamen més hores d'activitat. El motiu és que volen deixar doncs, passar aquestes hores per tenir dades consolidades sobre l'evolució de la pandèmia a Catalunya abans de pronunciar-se sobre les mesures. De fet, els experts alerten que una nova onada ara s'hauria d'afrontar amb el doble de malalts a les UCI. Remarquen que hi ha el doble de pacients crítics que al principi de la tercera onada i quatre vegades més que després de l'estiu. La corba no baixa, les dades epidèmiques a Catalunya s'estanquen després de la relativa millora assolida fa uns dies. I també us expliquem que hi ha hagut aquesta tercera nit passada, nit de protestes novament, incidents a Barcelona per protestar en contra del presonament de Pablo Hasél. En la jornada d'ahir, doncs, els manifestants es van concentrar sobretot a Barcelona, a la plaça Tetuán, on està la Conselleria d'Interior, que està protegida pels Mossos d'Esquadra. I l'actuació, justament, dels Mossos d'Esquadra en aquestes protestes en contra de l'empresonament de Pablo Hasél ha entrat al ple, de ple, volíem dir, en les converses sobre la formació del proper govern de la Generalitat. De fet, en el marc de la Diputació Permanent, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha demanat que el Parlament faci una revisió urgent del model d'ordre públic de Catalunya. Samper ha explicat que fa més de 3 mesos que els Mossos treballen a la revisió del model d'ordre públic i arran, sobretot, de la pèrdua d'un ull per una jove manifestant aquests dies, s'ha obert una investigació rigorosa, garantista i transparent, va dir el conseller. Aquesta investigació, segons Samper, no qüestiona ningú, però el model és millorable. I en clau cultural us destaquem que el Teatre Apolo de Barcelona reobrirà les seves portes el proper 18 de març, després de 2 anys tancat, de la mà del grup madrileny Es Media, que gestiona nombrosos teatres. I també una notícia més, el Papa Francesc ha traslladat a la Cúria Romana un missatge en què invita tots els seus membres a estar units en pregària durant els exercicis espirituals de Quaresma. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 19 de febrer, Urbàlia Rurana. I dissabte 20, La Coixinera. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, la comunitat de propietaris, dissidències. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí, doncs un divendres més, després d'aquest passat dilluns que vam repassar les eleccions, amb un especial dels opinadors amb ells. Els tornem a tenir amb nosaltres, per tant els saludem ja. Víctor Navarro, què tal? Bon dia. No, Víctor Navarro, no el tenim encara. 3, 2, 1. Víctor Navarro, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Veus, ara sí. Ana Hernández, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Pau Lle, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sabreu, bueno, avui volíem començar a parlar de la notícia de la setmana, i la notícia de la setmana té nom propi, i és Pablo Hasél i la llibertat d'expressió. Comencem parlant del cas de Pablo Hasél. Pau, tot teu.
Doncs no sé què més es pot dir d'aquest tema, ja. És una vergonya que hagi hagut d'anar, bé, tota la policia, la Universitat de Lleida, a treure'l d'allà per haver fet injúries a la corona, que sembla un delicte del segle XV. Llavors, és a cap altre país podries veure un raper, un cantant, un artista empresonat per les seves lletres de les cançons, i menys per haver dit una cosa sobre el rei. I és, sembla medieval, realment.
Anna.
Bé, bueno, clar, és que és el que deia ell. Som, de fet, Espanya és el primer... S'ha posat en el podi, el primer lloc de països que empresonen artistes per les seves cançons, tot el que sigui. Llavors, això ja és dir, estem parlant de Xina, d'Egipte, de Turquia, de països que tenen un passat bastant més, bueno, no sé com dir-ho, fosc que nosaltres, i mira que ja el tenim fosc nosaltres. Així que a mi és una cosa que em preocupa, i no sé com no preocupa a molta més gent de la que està preocupant.
Anem cap al Víctor?
Sí, totalment, subscric el que han dit els meus companys, i a mi m'agradaria apuntar una cosa que no és ben bé llibertat d'expressió, però va molt lligat amb la llibertat d'expressió, que és el dret a manifestació, no? Uh-huh. Que hem viscut aquests dies, no? Que hem viscut actuacions violentes, i jo crec que s'ha de subratllar que són actuacions dissuasòries, no? I l'altre dia estava pensant, i vaig pensar en quin tipus de democràcia vivim, perquè ho vaig parlar amb amics i coneguts, en quin tipus de democràcia vivim si tenim por de sortir al carrer, no? És a dir, que no només ens estan vulnerant el dret a la llibertat d'expressió, com veiem en el cas de Hasél, sinó que el fet que ens inculquin por ja a sortir del carrer també està implicant un efecte dissuasori que fa que no sortim al carrer i, per tant, es vulneri un dret de manifestació.
Parlant de drets, jo ho deia aquí l'altre dia en el programa, per possibles opinions de gent que digués, home, en plena pandèmia hi ha molta gent que s'està manifestant, sí, sí, però el 14 de febrer també ens van anar a fer a votar com un dret i vam anar a votar. Per tant, els drets, si s'han de protegir, s'han de protegir tots. De seguida parlem d'aquestes manifestacions. Abans, però, Joana.
Ah, estic totalment d'acord amb el que han dit fins ara, i en concret la notícia de dimarts, la imatge del Pablo entrant al cotxe de policia, a mi em va impactar molt, em va generar com un sentiment d'impotència molt, molt bèstia, i crec que reafirmo el que també vaig, el que ja vaig dir fa setmanes quan parlàvem del Balton, i que crec que són persones que marcaran tota una generació d'artistes, de joves, Sí, crec que marcaran tot un moviment i tot un moviment social a favor, evidentment, de la llibertat d'expressió i de reivindicar els drets i d'aturar definitivament ja d'una vegada la criminalització qualsevol mena de, això, d'organització juvenil amb gent que reivindica a través de la cultura coses evidents i que són certes.
Si parlem de Pablo Hasél, hem de parlar també de llibertat d'expressió i, per tant, deixeu-me que us plantegi dues qüestions o que posi dues qüestions sobre la taula. La primera és, quan no hi estem d'acord, i jo ho he reconegut i ho faig públic i perquè es torni a saber, a mi el que fa Pablo Hasél no m'agrada, però quan no hi estem d'acord és quan la llibertat d'expressió s'ha de posar més evident, més sobre la taula que mai, primera, i segona, dubte, jo crec que planetari ja. On acaba la llibertat d'expressió, Joana?
El gran debat. On acaba? Per mi no acaba. Per mi no acaba i sempre me'n vaig al subjecte. O sigui, per mi sempre és qui diu què. O sigui, que a mi que un... Que això, que un artista, que una persona com Pablo Hasél faci aquestes denúncies, a mi em sembla totalment lícit. Per mi sempre recau en la posició de poder que tinguis sobre la persona a qui amenaces, de qui parles. No ho sé, per mi qualsevol col·lectiu vulnerable no pot ser atacat. El rei i persones amb legitimitat, amb poder, sí.
Anna.
Clar, és que és això, és a dir, la llibertat d'expressió potser acaba quan una persona, sigui qui sigui, es veu realment amenaçada i es veu realment que la seva integritat física està en perill. En aquest cas, doncs potser sí que la llibertat d'expressió pot acabar aquí, si realment hi ha un perill, però què ha d'anar a fer un raper, un pobre noi de Lleida, el rei d'Espanya? I a part, ens pot semblar millor o pitjor que faci servir les cançons per dir coses greus, però... analitzem bé aquestes lletres. És a dir, si realment el senyor rei d'Espanya, que no sé si té més protecció ell que tot l'Estat, es veu amenaçat per unes cançons que no tenen res d'amenaçador, tenim un altre problema. És que som un país ple de problemes.
Pau.
Clar, és això que acaba de dir l'Anna. El rei d'Espanya és la persona més protegida de tot el país. Llavors, si es veu amenaçat per unes lletres, doncs té un gran problema. Però després hi ha el tema de quines sí i quines no es penalitzen. Perquè, per exemple, el Pablo Hasél, que amenaça el rei d'Espanya, se'n va a la presó. Però l'altre dia vam veure una manifestació on amenaçaven a tota la comunitat jueva i allà no es va moure ningú. Ara s'ho estan investigant, però en el moment ningú va fer res. Ningú es va... La policia no va actuar en cap moment i, en canvi, les manifestacions que estem veient ara pel Pablo Hasél sí que ho estan fent. Llavors és... si hi ha uns límits de la llibertat d'expressió, que sigui per tothom igual, però igualment no sé qui fica aquests límits i no sé quins han de ser.
Jo no la paraula al Víctor i de seguida sí que parlem d'aquestes manifestacions, Víctor?
Sí, i tant. Doncs puc afegir després, ho han dit molt bé, l'Anna i la Joana, sobretot la Joana ha ressaltat aquesta posició de poder envers l'altra, no? I l'Anna ha ressaltat aquesta... o sigui, sobre si hi havia perill real de complir aquestes amenaces, no? I és obvi que ni Pablo Hasél tenia una posició de poder enfront del rei ni enfront de qui criticava, ni com deia l'Anna, aquestes amenaces o les frases que deia, primer, que moltes eren veritat, i segona, que les que més se sortien de to no tenien cap perill. Aleshores, i bé, com deia el Pau l'altre dia, veiem a Madrid la manifestació de la Divisió Azul, i no van veure ni un policia pel voltant.
Us preguntava què és la llibertat d'expressió, i ara us vull preguntar què és violència. Podeu dir no contesto, tranquil·lament, però sí o no. Joana, has participat de les manifestacions dels últims dies?
Ahir vaig anar, els altres dies no vaig poder, i crec que la violència... històricament s'ha demostrat que és una eina de canvi. O sigui, crec que el que es pot arribar a defensar en el sentit de és una manera evident de generar efecte, de generar rebomboris, el primer que suposo que el primer efecte pot generar, però clar, però genera desgast i es necessita, o sigui, per aconseguir un canvi en el per arribar a aconseguir, no ho sé, per exemple, un canvi en el Codi Penal, suposo que és, o sigui, que és com ara mateix el màxim objectiu. Clar, es necessita molta paciència, dedicació, en el, parlo del moviment social. Clara, vèiem també l'altre dia que ha sigut Podemos, crec, que ha presentat, doncs, això, no sé, un recurs que es diu per doncs, insistir en aquesta demanda i, per tant, bé, anem bé, és el camí que estem... El que agradaria, suposo, a la majoria de la societat anar. Per tant, què és violència? Per mi, una possible eina de canvi, però, evidentment, això doncs, genera molts, bueno, molts efectes nocius, o sigui, per mi és imperdonable que hi hagi una noia que hagi perdut un ull, perquè els enfrontaments amb la policia cada vegada són més violents i, com deia abans el Víctor, cada vegada fa que s'assuma un temor entre la societat que ens fa, al final, cohibir-nos a tots, i, per tant, aquí és un peix que es menja la cua i no tirem endavant.
Ara és quan en comenceu a odiar, Víctor, per exemple. Deia la Joana, violència com a eina de canvi. També quan s'increpa i es tiren pedres als periodistes?
També quan s'increpa i es tiren pedres a periodistes, sí. Mira, Tomàs d'Aquino ja deia al segle XIII que era una exigència moral tombar el mal govern. Sí, i legitimava fins i tot també la violència, no? Sí, sobre el que deies dels mitjans de comunicació, jo crec que el que hem vist, tot i que potser no compartir-ho directament, no, és una reacció popular, no? El paper dels mitjans de comunicació en aquest cas ha sigut molt important, no? Perquè hem vist que en certs mitjans, per no dir la majoria de mitjans, el relat de la suposada violència dels manifestants ja passa per davant de la violència policial i de l'empresonament de Pablo Hasél, no? Hem vist la mutilació d'un ull. És a dir, que d'alguna manera els mitjans de comunicació han elegit l'altre bàndol, això s'entén entre els manifestants, i d'alguna manera també estan formant part d'aquesta repressió i l'estan blanquejant. Vam veure també, suposo que m'estàs preguntant pel cas del periòdico, no? Que van assaltar l'altre dia, bueno, tirar quatre pedres a la façana. És això el que volia dir, no? Que els mitjans de comunicació s'han posicionat cap a l'altra banda i la gent també està molt crispada i també ho sap. Jo crec que, quan reflexionava sobre la violència, jo crec que la violència no és tant als encaputxats que hem vist tirant pedres, que jo considero això una reacció a la violència, sinó que la violència és un país on el jovent té l'atur més alt de la Unió Europea, és un país on tenim treballs precaris, lloguers abusius i els drets vulnerats constantment. Això és la violència, i si segueix així, jo crec que la pau social ja estava durant massa.
Un dia com avui em seguireu encara odiant. Anna, per exemple, si participem d'una manifestació a favor del dret de la llibertat d'expressió, la llibertat d'expressió no ha de ser per tothom i, per tant, també per als mitjans de comunicació?
Sí, és clar que sí, però aquí tornem amb el mateix. És a dir, el que deia el Víctor, els mitjans de comunicació, hi ha hagut arribat un moment en què... Jo em penso que tot això de Pablo Hasél, de les manifestacions que ens trobem ara, va molt més enllà de Pablo Hasél, com amb el tema dels presos, quan hi va haver les manifestacions, anava molt més enllà del tema dels presos. Va donar una generació de joves, sobretot, que s'han plantat i que han dit que ja està amb el govern, amb les institucions i també amb els mitjans de comunicació. Perquè per molt que ens pesi molt a nosaltres, els mitjans, molts mitjans, no estan fent una bona feina. Aleshores, de la mateixa manera que Pablo Hasél es veu amb la llibertat de posar-se amb el rei, perquè, òbviament, no és una figura que el representi, moltes persones també pensem o poden pensar que els mitjans de comunicació no els representen perquè no estan fent la funció social que han de fer. Aleshores, no és que se'ls tregui la llibertat d'expressió, no és que se'ls trenqui, sinó que, per dir-ho d'alguna manera fina, és com un cop d'avís de dir no esteu fent bé la vostra feina, no estem d'acord i no ens representeu.
I qui tria, Anna? Quin mitjà ho fa bé i quin mitjà ho fa malament?
Clar, aquesta és l'altra. O sigui, per mi ho farà bé un mitjà que per un altre no. I en general, llavors, el problema és que s'emporten el puro tots. Potser els que s'ho mereixen i potser els que no. Però això també és una mica el resultat de que molts agents de comunicació, fins i tot els de confiança, moltes vegades, és a dir, avui veiem el 324. El 324, en principi, és la corporació, és un mitjà que suposadament és fiable i és rigorós, d'acord? I seguien sense dir que la noia havia perdut l'ull. No ha perdut l'ull, li han buidat l'ull, li han mutilat l'ull, però no l'ha perdut. Llavors, en aquests, fins i tot els que potser els catalans ens pot semblar més rigorós, ens falla, igualment.
Anem amb el Pau. Deia l'Anna, no només hi ha manifestacions per lo de Pablo Hasél, sinó que va molt més enllà. Jo crec que el periodista, en molts debats que s'estan tenint en molts mitjans de comunicació, està sortint aquesta pregunta, eh? El per què el jovent actua com està actuant i què hi ha... quina pregunta hi ha al darrere de tot plegat, no? O quina molèstia hi ha al darrere, o quina reivindicació hi ha al darrere de tot plegat. Pau, aquestes manifestacions, si no són només per Pablo Hasél, per què són?
Home, són ja molts anys que el jovent està veient cada cop més atacat, més ofegat, per exemple, per veure com els seus líders polítics són empresonats, o com l'atur juvenil, va cada cop pitjor, cada cop menys ofertes de treball, hi ha més possibilitats de guanyar-te la vida i t'has de quedar a casa amb els pares fins gairebé als 40 anys, en alguns casos. Llavors ja són molts anys de cada cop més ofegat, que es pensa menys en el jovent, i aquesta ràbia acumulada, ja s'ha intentat treure altres cops, no s'ha pogut, doncs cada cop s'ha acumulat més i en algun moment ha de sortir. I ara, potser en aquest cas és com, jo veig completament legítim, però hi ha casos on potser no ho és tant, però també surt aquesta ràbia. I és completament normal, perquè està allà acumulada i en algun moment ha de sortir.
A part d'odiar-me avui, direu, el Joan és gent d'ordre. Bales de FOAM. Per què, Joana, una pedrada a un fotoperiodista no és violència, però una bala de FOAM sí?
Perquè genera un... Per mi augmenta la tensió d'una manera superior i per mi... Crec que és imperdonable que segueixi... Que hi hagi gent que prengui mal encara perquè els policies no disparen com han de ser... com s'hauria de fer, vull dir, les boles de FOAM, en teoria, si, bueno, segons he llegit, no? Si es disparen, ha de tocar la zona inferior a la cintura, i no entenc, vull dir, per què ho estan fent així normalment, o sigui, espero que, tal com ens estan anunciant, que aquestes actuacions suposarà una reestructuració en el model de seguretat, com tantes altres vegades s'ha dit, que s'investigaria, que entraria a investigació. Espero que, coincidint amb aquest període de formació de nou govern, això es tingui en compte i que no torni a passar.
Joana, Pau, Anna, Víctor, algú coneix el mètode Sherwood?
No.
I jo, això sí.
El que és que sí, que crec que és el Víctor. No sé si el pot explicar una mica, que és el mètode de Sherwood, quan parlem d'això.
Sí, bé, segur que em deixo alguns detalls, no? Però, bé, si no m'equivoco, va sortir d'una tesi d'un mateix policia i es tracta d'una tàctica que fan servir els antiavalots, no? Que, sobretot, la notícia va sortir durant les protestes de la sentència, en què bueno, la policia segueix una sèrie de mètodes per, com d'alguna manera, molestar els manifestants perquè es revoltin i donar una imatge de violència sobre aquells manifestants que en un principi s'estaven manifestant pacíficament. És a dir, els antiavalots comencen a humiliar, a fer detencions arbitràries a poquet, comencen a calentar aquest ambient, i quan ja els manifestants s'han desbocat i han vist aquestes accions vergonyoses, humiliants, i entren en un punt de no retorn, els policies es queden quiets, i és això, quan arriba aquest punt ja de violència desmesurada, aleshores comencen a fer cares molt, molt, molt violentes, però tot i així, el pes de la violència, diguem, es dona al manifestant, que en un principi s'estava manifestant pacíficament. No?
Víctor, creus que s'està usant el mètode Sherwood en manifestacions d'aquests passats dies?
Jo crec que sí, totalment. I abans dèiem que, bueno, que les manifestacions de Pablo Hasél són la punta d'un iceberg, i jo crec que en el jovent català d'avui en dia aquest iceberg també inclou un ressentiment molt fort cap a la policia. Jo dic directament i sense cap tabú, no? Crec que la policia està fent un ús indiscriminat de la força amb resultats totalment arbitraris, no? Recordem que la manifestació també va començar sent pacífica, que la van dispersar en un moment, i que acabem amb una manifestació, això, que va començar sent pacífica i que va acabar amb una noia de 17 anys mutilada, no?, arbitràriament, perquè aquesta noia segurament no estaria fent res.
bueno, això, ja està, ja està.
Jo sóc dels que creu que quan algun mitjà ho fa molt bé també s'ha de dir. Ahir veia unes imatges molt curioses, però crec que il·lustraven molt bé el que està passant darrerament, no només als carrers de Barcelona, sinó a Lleida, Girona, Tarragona, en fi, a Vic, a diverses ciutats de Catalunya, també a Madrid. A IBTV, que està fent un seguiment molt bo, de veritat, molt bo del que està passant als carrers de Barcelona, s'hi va poder veure una imatge, i era uns d'aquests joves que es queden al final de la manifestació cremant uns contenidors o fent unes barricades, o digueu-li com vulgueu, passeig de Sant Joan de Barcelona, mentre eren increpats per veïns dels balcons. Era xula la conversa, si es seguia, si es podia seguir, i es podia seguir perfectament, perquè mentre els manifestants deien tenim tot el dret a manifestar-nos, tenim tot el dret a fer aquestes barricades per protegir-nos si cal de la policia, i tenim tot el dret a reclamar aquesta llibertat d'expressió, des dels balcons la gent els deia no, si és que nosaltres hi estem d'acord amb el que, pel que protesteu, per aquesta llibertat d'expressió, però no volem que es faci així. Anna.
És a l'aixinó mític. Si no es fa així, com ho hem de fer? Amb cartelletes, som gent de pau, llibertat de Pablo Hasél. Si ho fem així, no ens escoltarà ningú. I si ho fem així, tot i així, carregaran contra nosaltres i acabarem igual. Vull dir, si anem amb els cartellets i amb els rotllos de paper de vàter per fer una imatge xula i divertida, no anirem enlloc. I jo entenc, puc entendre que hi hagi veïns i veïnes que vegin que casa seva, davant de casa seva, jo mateixa, jo els estudis que hi van haver ahir, estaven davant de casa meva, del meu pis d'aquí a Barcelona. I òbviament que fa molta fred entrar a casa i sentir olor fum perquè t'estan cremant el contenidor al davant, sí, però és que al final són coses que has d'acceptar perquè si anem amb cartellets i amb clams i cantarelles, no es fa res. I menys davant, és a dir, seria una humiliació per la gent que està patint el que està patint no fer això. Llavors jo puc entendre que hi hagi veïns que no els agradi perquè veuen en perill casa seva o perquè, bueno, no estan d'acord, és completament legítim, com també és completament legítim que s'agafi mobiliari urbà i es cremi o es facin barricades per defensar-se no només d'una policia, sinó d'un règim directament, o d'un estat que oprimeix, d'un estat que empresona i d'un estat que mata indiscriminadament.
Pau, que fa estona que no et sentim, va.
Doncs jo penso que tant el mateix. Hem vist manifestacions fa un any a Xile, fa uns mesos a Bielorússia, i allà era tot violència. Aquí hem vist durant molts anys manifestacions molt més multitudinàries que aquelles, amb cartells i amb la revolució dels somriures, i no han aconseguit ni la meitat del que es va fer en aquelles amb la violència. Llavors jo crec que ja ha arribat un punt on aquí hem de veure que els cartells i els somriures no serveixen per canviar les coses, almenys aquí, i s'ha de buscar una altra via, que jo crec que és la que s'està utilitzant ara, i és... Ara ja és l'única manera de fer-nos veure, de fer que la gent senti el missatge i que realment cada cop sigui més gent que pensi com pensen aquests manifestants i acabi canviant-se realment la situació social.
Joana, si legitimem la violència, no es transforma tot en un caos?
Has dit Joana, oi?
Sí, sí, sí. Jo dic
sí,
noms, però,
sí.
Però les preguntes els hi faig a tots, intervingueu quan vulgueu, si no dic el vostre nom, però voleu intervenir, endavant,
Es transforma en un caos? Sí, suposo que sí, s'ha de passar pel caos. No ho sé, no coneixo una forma de... No l'he vista, no he vist una forma de violència controlada i un caos pacífic. Per tant, sí, crec que s'ha de passar pel caos. Pel caos. Evidentment, aquesta situació que descrivies i que veies a BTV, evidentment, genera incongruències, genera contradiccions entre la pròpia població i conflictes que són molt incòmodes i que fan... No sé, que no és fàcil, suposo, de veure que està passant això com a veí, veïna, i estar-hi a favor, però no del tot, i entrar en diàleg amb les persones que sí que es volen defensar aquest caos... No és fàcil, i com deien ara, mai hem viscut bé, a Catalunya en concret potser no, sempre ens hem anat més cap a les formes específiques, doncs bé, estem en aquest moment d'impàs en què tenim la societat molt polaritzada. Sempre l'hem tingut políticament i amb la forma de manifestació també.
Víctor, Pau, Anna.
Jo crec que no hi hauria caos. El caos hi és quan no es legitima aquest tipus de violència. És a dir, si es legitimés per part dels cossos policials i per tant de l'estat que escriu de l'ordre de fer càrregues, que es legitimés aquest tipus de violència, que ja em diràs tu on hi veus la violència en posar quatre contenidors davant d'un carrer i cremar-los. Si es legitimés, potser no hi hauria els problemes que hi ha, perquè no veuries policies entrant dins la boca del metro per perseguir a gent que ja ha marxat, etc. És a dir, penso que si es legitimés i si es digués que no passa res per fer això, si no passen coses més greus, potser no hi hauria tant caos com hi està bé.
No, jo estic d'acord amb l'Anna i el que passa és que estem vivint realment una situació d'injustícia social i violència sistemàtica, no? I el que passa, jo crec, és que s'està exagerant molt.